Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Millorar la salut cardiovascular de pacients Covid greus pot reduir-ne el grau de mortalitat. Aquest és l'objectiu del projecte europeu Vascovid, en el qual participa el Parc Taulí. Consisteix en un petit dispositiu portàtil que utilitza rajos infrarrojos per controlar la salut dels microvasos. El doctor intensivista Jaume Mesquirà ha dit en una entrevista al programa Matí que aquest sistema també pot ser útil per abordar altres patologies.
Aquesta tecnologia no és una tecnologia específica Covid, no? És una tecnologia específica d'avaluació de la salut de l'estat microcirculatori, dels vasos sanguinis més petits de l'organisme. I ja dic, la Covid ho provoca, no? Una malaltia d'aquests vasos, però no és un final compartit per altres malalties, com per exemple això, no? Infeccions greus o altres processos que donen sobretot inflamació en el cos.
L'Hospital de Sabadell està provant el prototip amb la idea que el Vascovid pugui sortir al mercat en un període de 2 anys. En relació al coronavirus, avui també us actualitzarem quina és l'evolució dels principals indicadors i quina és la incidència als centres educatius de Sabadell.
Titulars.
Nou creixement de l'atur, un total de 293 sabadellencs han perdut la feina aquest gener, de forma que el volum de desocupats s'eleva a les 15.356 persones. El conjunt del Vallès també puja l'atur en 915 persones i ara hi ha prop de 61.800 treballadors de la comarca sense feina. En esports, José Manzanera serà el principal protagonista del programa Hotel Suís. A partir d'avui a les 2, el director esportiu del Sabadell explicarà per què el centre d'esports no va fer cap incorporació ahir, a l'últim dia del mercat de fitxatges.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Anem a la previsió del temps. Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui predominarà el salseré o poc ennuvolat per alguns núvols alts i mitjans i la temperatura pujarà fins a arribar a valors d'entre 13 i 18 graus al Pirineu i al Prepirineu entre 15 i 20 graus a la depressió central i entre 17 i 23 graus al litoral i al prelitoral. El vent bufarà fluix de component sud i la situació marítima romandrà estable amb el predomini del marejol. Pel que fa demà, la jornada serà molt semblant. Es mantindrà l'estabilitat meteorològica, tot i que a partir de migdia els núvols alts augmentaran de sud a nord, alhora que n'arribaran de mitjans a partir de la tarda i el cel quedarà mig o puntualment molt ennuvolat a la nit, però sense cap risc de precipitació. A banda, hi haurà alguns estrats baixos persistents a punts de la Costa Brava. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix situació tranquil·la a tota la xarxa viària de Catalunya, sense cap incidència a aquesta hora. Aquest matí, però, ha estat un matí complicat a l'AP7, a l'altura de Cerdanyola, on un accident ha obligat a tallar un carril en direcció sud i això ha provocat fins a 4 quilòmetres de retencions. La situació, però, ja està resolta i, per tant, no hi ha cap incidència a aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit al seu web. Passant 4 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Hospital de Sabadell participa en un projecte europeu per crear un dispositiu que controli la salut microvascular dels pacients amb Covid-19. Una tecnologia que desenvolupen amb l'Institut de Ciències Fotòniques i que utilitza llum infraroja. Amb aquests aparells, els metges podran oferir tractaments més personalitzats als pacients de les unitats de cures intensives. La iniciativa s'anomena Vascovid i ha estat seleccionada com a un dels 23 projectes de la convocatòria d'emergència de la Unió Europea. Aquesta tecnologia, que podria ser al mercat en 2 anys, també es podrà utilitzar per monitoritzar altres malalties. Un altre dels avantatges d'aquesta tecnologia és que l'aparell serà no invasiu, portàtil, sense fils i tindrà un baix cost. El dispositiu combina dues tecnologies biofotòniques basades en la llum de l'infraroig i es projecta sobre el palmell de la mà. Aleshores, en temps real, dona informació sobre el flux sanguini i l'oxigenació en sang. D'aquesta manera, els metges poden adaptar millor els tractaments i preveure l'evolució dels pacients. Jaume Mesquida és intensivista del Parc Taulí i ha presentat el projecte al programa Al Matí.
Poder detectar els pacients que es posaran més greus i si podem detectar-ho de forma precoç, molt millor, no? Per estar molt més a sobre d'aquests pacients. I després poder això, ajustar els tractaments en funció del benestar de la microcirculació, que en el fons, per lo que ja coneixem a dia d'avui, és un dels motors principals d'aquesta malaltia de la Covid.
El Taulí fa més de 10 anys que treballa en tecnologies amb infrarojos i per això han pogut adaptar-se per aplicar-lo ràpidament contra la Covid-19. Per això també es podrà fer servir en altres tractaments, com en els que pateixen sèpsia o síndrome de dificultat respiratòria. I pel que fa als indicadors de la pandèmia, nova davallada avui del risc de rebrot a Sabadell, que cau fins als 520 punts. En canvi, aquest dimarts, la velocitat de transmissió ha pujat lleugerament fins al 0,9. Per contra, la incidència acumulada 14 dies continua baixant i ara és de 570 casos per cada 100.000 habitants. A les últimes 24 hores s'han confirmat 66 positius més, que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia fins als 14.166. Pel que fa a les defuncions, se n'han registrat 3 més que dilluns i ara ja en són 496 en total. El número de vacunats a la ciutat ha crescut avui fins als 6.014, dels quals 1.315 ja han rebut la segona dosi. I pel que fa a la incidència del coronavirus, als centres educatius de Sabadell, avui és menor que ara fa una setmana. Aïllats per un positiu de Covid-19, n'hi ha 81, mentre que fa una setmana les classes tancades eren 127, el que significa 46 grups menys. En conseqüència, cau el nombre de persones en quarantena. La xifra s'ha reduït en més d'un miler respecte de fa 7 dies i ara hi ha 1.991 alumnes i docents confinats per contagis de Covid. Baixen també els positius detectats en els últims 10 dies. Se n'han confirmat 153, 45 menys que dilluns passat, quan se'n van registrar 198. L'Escola Pia és el centre educatiu amb una major afectació. Té 7 grups tancats, 176 persones en quarantena i 7 contagis confirmats en els últims 10 dies. L'Escola Floresta i l'Institut Joan Oliver també arrosseguen una incidència alta amb 5 classes en aïllament cadascun. En conjunt, els dos centres educatius sumen 236 persones en quarantena i 15 infectats. A Catalunya, els grups escolars confinats per Covid són aquest dimarts un total de 1.810. Són 118 menys que en el darrer balanç. També hi ha 44.128 persones aïllades i s'han registrat 4.186 positius en els últims 10 dies. El Vallès Occidental es manté un centre tancat completament per coronavirus. Es tracta del Picarol Blau de Sant Quirze del Vallès.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Anem a la informació política i ens endinsem en el ple municipal d'aquesta tarda, que aprovarà una modificació en les condicions laborals dels policies locals que permetrà que es comenci a aplicar la nova divisió de policia de districtes, una reorganització del cos policial que ja ha estat pactada amb els sindicats i que es concretaran patrullatges de 16 hores diàries a tots els districtes de la ciutat. Un esforç del servei que l'alcaldessa assegura que no afectarà la resta d'accions policials. Marta Ferrés.
Això es treu dels torns ordinaris, és a dir, el torn diguem, de que tu trucaves i anaves, que una part, doncs, òbviament, aquest continuarà funcionant, però el que fem és, en aquestes patrulles doncs, que entraven, diguem, en el sistema generalista, per dir-ne d'alguna manera, el que eren dels torns generalistes, el que fem és especialitzar-nos. Per què no patim, diguem, aquí? Això és una d'aquestes coses que hem de mirar, però per què no patim a l'hora de treure torns, diguem, del que és el model ordinari? Home, perquè una part de problemàtica que passen en els districtes que són estrictament de convivència, per tant, que ja entomaran aquests agents.
El ple també aprovarà de forma definitiva concedir la medalla de la ciutat al bisbe Pere Casaldàliga, que va iniciar la seva carrera com a mossèn a Sabadell. Per altra banda, l'apartat de les mocions anirà carregat de propostes dels grups municipals. Esquerra proposarà que s'elimini el cost del canvi de titularitat del contracte de l'aigua, que puja els 37 euros més IVA. Amb la Crida, els republicans també demanen que es tanqui definitivament el projecte del quart cinturó. I amb els anticapitalistes i Junts, que es reconegui la situació d'exili dels líders independentistes a l'estranger. Per la seva banda, la Crida presenta en solitari una moció perquè l'espai públic de la ciutat sigui més paritari, ho expressa la portaveu Nani Valero.
Que pensem que la resta de grups s'hi haurien de sumar és poder elaborar un projecte que ens permeti planificar amb objectius, amb compromisos tant de temps com de recursos, que ens permeti fer créixer la presència de les dones a l'espai públic en els propers 2 anys. I que això es faci de manera participada amb la ciutadania, generant complicitats, col·laboracions, i a partir d'aquí poder fer aquesta planificació.
Pel que fa a Junts, també demanen regular el servei de repartiment a domicili. Lourdes Ciuron és la portaveu.
Nosaltres no ens posem amb les relacions laborals, perquè no és competència municipal, això és supramunicipal, com bé sabeu, però sí que ens posem en la línia de la protecció d'aquests treballadors. I si les relacions laborals cada vegada van a protegir més aquests treballadors, també volem que a nivell local, en allò que ens és competència, puguem protegir les condicions de treball i exigir en aquestes empreses l'habilitació d'espais adequats. No pot ser fer una utilització privativa de l'espai públic.
Finalment, Ciutadans demana a la Generalitat que reobri el consultori del Poble Nou i el PSC que faciliti els dispositius de connexió mòbil per salvar la bretxa digital entre l'alumnat. Per cert, que en aquest ple també es farà balanç de les mocions que es van executar durant l'any 2020.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
I aquest dimarts 2 de febrer és el 5è dia de campanya electoral. Repassem què han dit avui els candidats.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
Ciutadans proposa l'impuls d'un pla per lluitar contra l'ocupació il·legal d'habitatges. El número 5 de la formació a les eleccions del 14 de febrer, el sabadellenc Joan Garcia ha presentat avui la proposta des de Can Deu, un barri on assenyala aquesta problemàtica va en augment.
El fins ara diputat del partit assegura que el nou pla permetria obrir més vies d'actuació davant problemes d'ocupació il·legal fomentada, diu, per màfies amb finalitats sovint delictives.
Lo que va a facilitar primero es que las comunidades de vecinos sean capaces o puedan actuar contra estos pisos ocupados en el caso de que sus propietarios no estén o no sean o no se les pueda encontrar o no hayan actuado en ese edificio, por un lado, y vamos a reforzar mucho también la capacidad que tendrán las tanto Mossos de Escuadra como policías locales para actuar en el caso de que, por ejemplo, un presidente de comunidad, que también se habilitará para que sea así, pueda denunciar que está habiendo o que hay un piso ocupado que está generando problemas graves de convivencia en ese edificio.
Més enllà de l'actuació davant de les ocupacions, des de la formació taronja també consideren necessari anar a l'arrel del problema, abordant la falta d'habitatge social.
Construir más vivienda social que pueda sustituir muchas veces las necesidades que no es en este caso donde se produce, pero sí en otros casos de ocupaciones que son basadas básicamente por familias en situación de vulnerabilidad. Por tanto, es evidente que la construcción de vivienda social que la Generalitat no ha sido capaz de hacer durante estos últimos años, recordemos que Cataluña solo dedica el 0,6% de su presupuesto a vivienda social, mientras, por ejemplo, la media de España es el 1,1 o la Comunidad de Madrid dedica el 1,6 de su presupuesto a vivienda social. Por tanto, la vivienda social debe ser la alternativa.
La construcció de l'habitatge social pot anar acompanyat també de la rehabilitació d'immobles buits cedits a l'administració local.
En muchos municipios, aquí en Sabadell también hay toda una serie de viviendas que no están siendo utilizadas, que son viviendas con propietarios donde no hay nadie en estos momentos, y lo que proponemos es que se cedan, estas viviendas se cedan a la administración, que la administración se ocupe de su rehabilitación y de la gestión del alquiler en muchos casos para este tipo de fines. Por lo tanto, ese plan de rehabilitación que también llevamos en nuestro programa. Es otro de los planes que para nosotros son básicos para ayudar, no solamente, como dices tú bien, a que se pueda tener o construir a medio plazo vivienda social, sino que también se pueda a corto plazo dar una respuesta.
García assegura que l'ocupació il·legal problemàtica no és comparable amb l'ocupació d'immobles per part de persones en situació de vulnerabilitat i insisteix que les dues situacions s'han d'abordar de formes diferents.
La candidata del PDeCAT a les eleccions, Àngels Chacón, ha interpel·lat els votants indecisos per poder condicionar, diu, el pròxim govern.
En un acte telemàtic de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, la cap de llista ha assegurat que hi ha un terç de la població cridada a les urnes que no sap què votar. Per seduir-los, també ha reclamat reduir la pressió fiscal de Catalunya per tal de recuperar la competitivitat del territori. L'exconsellera d'Empresa i Coneixement ha assegurat que algunes empreses van marxar de Catalunya per motius polítics i ha afirmat que aquestes difícilment tornaran. De totes maneres, ha advertit que altres han marxat per la pressió fiscal o pels marcs jurídics, topalls, diu, a vegades molt absurds per les empreses. Per altra banda, en un acte electoral ahir al vespre, Chacón va carregar també contra Junts per Catalunya, a qui va acusar de dividir l'independentisme.
S'ha intentat, primer es va intentar que el partit desaparegués. Alguns van voler que aquest partit desaparegués. Després, minimitzar-lo també en les enquestes, no? A vegades menys tenir-lo. També veiem ahir doncs, en el debat que alguns partits ja es veuen doncs, clarament guanyadors, d'altres amb possibilitats de negociar. Nosaltres diem una cosa claríssima. El PDeCAT serà clau pel proper govern de la Generalitat de Catalunya. El PDeCAT no només tindrà representació parlamentària, tindrà grup parlamentari i condicionarà el govern de la Generalitat de Catalunya.
Qui també està fent campanya pels demòcrates és el sabadellenc Carles Rossinyol, número 26, a la llista de la província de Barcelona. Des de Sabadell ahir va estar parlant de les solucions que proposen per tractar la pandèmia. Segons el PDeCAT, en la crisi sanitària que estem patint, cal trobar l'equilibri per tirar endavant les necessitats sanitàries irrenunciables i el sistema econòmic que sustenta la societat. Per Rossinyol, ara cal garantir uns mínims econòmics a tothom que ha hagut de tancar el seu negoci per culpa de la Covid-19.
Des del punt de vista econòmic, també doncs, l'estat espanyol rebrà una sèrie de fons europeus importants i aquí nosaltres el que plantegem és uns mínims de diners ja per a totes les persones que han tingut que tancar els seus negocis per culpa de la Covid, perquè bàsicament, si partim de la idea que és així, que és una pandèmia, és un problema social, global, el que no té cap mena de sentit és que al final hi hagi uns sectors molt concrets que siguin els que hagin de suportar econòmicament aquestes mesures que s'han de prendre.
Rossinyol planteja que una part dels ajuts europeus es destinin a pagar 2.500 euros mensuals a negocis que han hagut de tancar pel confinament. A més, també proposa allargar els ERTOs fins al mes de desembre del 2021. El PDeCAT considera que aquesta seria una política valenta pel que fa als ajuts directes dels col·lectius més afectats per les restriccions sanitàries.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha reclamat als partits que defensen l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació que no es desentenguin d'un govern liderat per la seva formació.
I cap partit que diu que està a favor de l'autodeterminació i de l'amnistia no es pot desentendre d'un govern encapçalat i liderat per Esquerra Republicana que treballi per l'amnistia i l'autodeterminació i que treballi per una república justa i neta de corrupció al servei de tothom.
En un acte de campanya a l'Hospitalet de Llobregat, el líder d'ERC ha demanat als partits que deixin de dir no a tot i de barallar-se entre ells. En una referència a l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i al PSC, els ha advertit que la corrupció es contagia i que robar diners que són del poble.
Ara que estem enmig d'una pandèmia, pot ser que oblidem, hi ha molta gent que voldria que oblidéssim, que aquest país, i molts altres, i aquesta ciutat, i d'altres, però aquesta ciutat en particular, fa molts anys que viu una epidèmia. L'epidèmia de la corrupció. I és una epidèmia que, com totes les epidèmies, es contagia. I que es contagia de regidors d'un ajuntament a alcaldesses d'una ciutat, d'alcaldesses d'una ciutat a presidentes d'una diputació. Sí, la corrupció es contagia. I la corrupció roba els diners al poble.
En aquest sentit, ha demanat el vot d'Esquerra perquè la formació s'encarrega de recuperar, diu, els diners que els corruptes s'embutxaquen per posar-los al servei del país. Així mateix, Junqueras defensa que, a diferència d'altres, Esquerra mai ha pactat amb el PSC.
Que nosaltres no governarem en cap cas, ni acceptarem cap vot d'aquest model de societat, d'aquests models de partits, perquè nosaltres en som obertament incompatibles. És més, no només nosaltres no acceptarem els seus vots, no només nosaltres no governarem, a mi no m'heu vist governar amb el Partit Socialista, oi que no? No. Ni a Catalunya, ni a Sant Vicenç dels Horts, no.
El candidat del PSC, Salvador Illa, avala que els presos independentistes participin a la campanya electoral si la justícia els ho permet amb el tercer grau.
Pues que se tiene que hacer lo que los tribunales y la justicia permita y decida. Y si están en tercer grado y si pueden hacer actos electorales, pues no tengo ningún inconveniente en que lo hagan, ¿no? Lo que decida la justicia y los tribunales en ese terreno.
El líder socialista ho ha dit el mateix dia, que ha reclamat un canvi de rumb dels mitjans de la Corporació Catalana, TV3 i Catalunya Ràdio.
Ell assegura que aquests mitjans actuen molt sovint com agitadors o defensors d'una causa. D'altra banda, ha defensat reprendre la taula de diàleg entre governs i entre partits catalans i planteja com a punt de partida els 44 punts proposats per Pedro Sánchez.
Los 44 puntos que ya fueron objeto de propuesta por parte del Gobierno de España, que habían sido ya puestos encima de la mesa por anteriores presidentes de la Generalitat, me parecen un magnífico inicio para empezar a resolver cosas concretas en Cataluña.
Ell ha defensat el diàleg dins de la llei i ha rebutjat que sigui el moment de tirar endavant un nou estatut. Tot i això, assegura que les prioritats ara mateix són derrotar el virus, reactivar l'economia i garantir que ningú quedi enrere.
La candidata d'En Comú Podem al 14F, Jéssica Albiach, ha demanat a la CUP que aclareixi quin és el seu posicionament sobre pactes postelectorals.
Així mateix, ha fet una crida als anticapitalistes a estar oberts a la creació d'un govern d'esquerres.
Aquests vetos creuats jo crec que pertanyen més a un àmbit de campanya electoral que al que veritablement després doncs, podríem articular a partir del resultat electoral. Nosaltres no volem avançar quina hauria de ser la fórmula perquè això entenem que també depèn de la voluntat popular, és a dir, de quin és el resultat que la gent ens dona a les urnes, però per nosaltres només n'hi ha una alternativa al desgovern de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana, i aquesta alternativa és un govern ampli d'esquerres.
La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha dit que si la presidenciable de Junts per Catalunya, Laura Borràs, continua imputada, no li podran donar el seu suport en una hipotètica investidura.
Sabater insisteix que les sospites de corrupció que pesen sobre Borràs s'haurien hagut d'aclarir abans que volgués optar a presidir la Generalitat. En aquest sentit, els anticapitalistes proposen en el seu programa electoral no permetre que processats o investigats per corrupció puguin presentar-se a les llistes electorals. En aquest sentit, ha dit que s'ha d'anar amb compte que la pròpia proposta dels anticapitalistes no es faci servir per perseguir més els polítics independentistes.
La vicesecretària d'Organització Nacional del Partit Popular i presidenta del Partit a Navarra, Ana Beltrán, ha visitat avui Sabadell per parlar d'ocupacions il·legals.
Ha estat acompanyada pel president del PP a la ciutat, Esteban Gessa, qui ha recordat el suport de Junts al govern local.
La senyora Ciuró és del partit del senyor Puigdemont i que l'alcaldessa del partit és de aquí de Sabadell, és del Partit Socialista i que tiene este pacto i que les está haciendo de muleta un dia sí i otro también.
Beltrán ha promès més feina, millor sanitat i menys impostos per als ciutadans de Catalunya.
La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha respost aquest dimarts a la CUP replicant que els anticapitalistes hauran de triar costat.
Doncs la CUP haurà de prendre les seves decisions, saber al costat de qui està, si està al costat de la injustícia espanyola o està al costat de la democràcia catalana.
L'exconsellera opina que el Suprem té moltes ganes de jutjar-la i manté que no hi hauria d'haver judici perquè no hi ha cas. I acabem el número 2 de Vox per Barcelona. Antonio Gallego ha fet referència a la gestió de la pandèmia, tot criticant el desabastiment sanitari, la manca de personal i la falta de dotació pressupostària, i lamenta que s'ha refusat l'ajut de l'exèrcit. Són declaracions al Cafè.
Aquí l'únic que s'ha hecho es rechazar la ayuda de muchos pueblos, no todos, la ayuda del ejército, de los hospitales de campaña durante la primera ola y poco más.
Gallego alerta que posar els impostos no fa que recapti més.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
5 minuts i mig per arribar al punt de les dues. Us ho hem dit en titulars. L'atur registrat a Sabadell va créixer durant el mes de gener en 293 persones en total. Hi ha 15.356 sabadellencs en recerca de feina actualment. Si ho comparem amb les dades de l'any anterior, el creixement de la desocupació ha afectat 3.090 persones més que el gener de 2020.
Pel que fa al conjunt de la comarca, hi ha 61.773 vallesans a l'atur aquest mes de gener, 915 més que el mes anterior. En xifres globals, Sabadell és el municipi que presenta una crescuda més important, seguit de Terrassa. En termes interanuals, la diferència és de 12.296 persones més a l'atur que ara fa un any. Catalunya tanca el mes de gener també amb un increment de l'atur de prop de 10.500 persones, de forma que la xifra de desocupats s'eleva ara fins a les més de 508.000. Són dades del Ministeri de Treball i Economia Social que, si es comparen amb les de l'any anterior, evidencien un augment de la desocupació al país del 29%. El conjunt de l'Estat, el número de parats, s'acosta ja als 4 milions.
I l'empresa editora de Diari de Sabadell s'ha fet amb el Diari de Terrassa. Nova Press Edicions ha comprat la capçalera per 20.000 euros i després d'adquirir el compromís de preservar 21 dels 29 llocs de treball del rotatiu. Tot plegat és la culminació d'un concurs de creditors. Les dues edicions conviuran per separar, tot i que compartiran una part de l'agenda de temes que afecten els dos municipis. El conseller delegat de Nova Press Edicions, Marc Basté, ha afirmat que és important fer una aposta per la premsa local que aporta valor afegit al territori.
I estic absolutament convençut que la premsa local, front a àmbits diem, més compartits que generen una mica menys identificació personal, no? Tipus diaris nacionals o diaris regionals, o no sé què, una identificació molt concreta amb la regió, una ciutat o una capçalera local amb la mirada d'una ciutat encara té aquest vincle diem, emocional de pertinença que és difícil de substituir, per tant, això és un avantatge molt gran.
A partir d'ara s'encetarà la reconversió editorial i gràfica del Diari de Terrassa, que segons Marc Basté serà diferent a la de l'actual Diari de Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Creo que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Serà considerada com a malaltia professional per als sanitaris.
El govern espanyol aprovarà que el coronavirus sigui considerat malaltia professional pels sanitaris, una mesura que implica més protecció del col·lectiu que podrà continuar cobrant el 100% del sou quan estigui de baixa. Ara el període de cobertura per part de la Seguretat Social abastarà tota la vida del treballador.
Salut opta per mantenir les restriccions en vigor perquè abaixar-les comportaria un risc massa alt.
Tot i el descens dels indicadors de contagis i del risc de transmissió en els darrers dies, el Procicat no ha adoptat cap decisió sobre les restriccions que s'acaben dilluns vinent. El secretari de Salut, Marc Ramentol, només ha avançat que les mesures no canviaran gaire. Alhora, Ramentol creu que la situació actual de la pandèmia té un risc massa alt per l'amenaça que suposa la soca britànica i per la lenta evolució de les dades de la tercera onada.
Correus obrirà les tardes per fer front a l'allau de sol·licituds de vot per correu.
El nombre de sol·licituds per votar en aquest format s'ha triplicat des del 2017 i el servei postal no dona abast. Avui s'han anunciat canvis en els horaris de correus i obriran a les tardes entre 4:45 i 7:45. També s'han realitzat 1.500 contractacions temporals per reforçar les plantilles de les oficines de correus de cara a les 183.000 sol·licituds de vot per correu que s'han presentat fins avui, molt per sobre de les 46.000 que es van rebre les darreres eleccions. El termini per presentar les sol·licituds s'acaba aquest divendres, dia 5.
Menys d'un minut per les dues, marxem.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Fins aquí a Notícies Migdia, que hem fet amb el Sergi Cubero, el control tècnic i també el Víctor Huerta a la redacció. Torna demà la informació a la mateixa hora. Ara tots els esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.